l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger Escapa.
Què tal, Maica, com estàs?
Bé.
Escolta, t'he d'explicar que aquesta setmana vaig entrevistar, no s'emetrà això encara fins al dia de la marató, perquè ens ho guardem per la marató, que com saps aquest any va vinculada a les malalties cardiovasculars i als ictus. He entrevistat el Jorge Javier Vázquez, que tu coneixes molt bé.
Ostres. Sí, el conec, és de badaloní militant, el conec i l'aprecio, l'estimo i el respecto. És un periodista que no ha tingut que sovint no té el reconeixement de la professió que mereix.
Fent el que fas el millor.
I això em sap greu. I arran del llibre, no?, que ha publicat.
Sí, arran del llibre i sobretot és que, clar, el que li va passar és al·lucinant, perquè ell se'n va anar de vacances el 2019 a Marràqueix.
Sí.
Al Marroc amb una amiga uns quants dies. I una nit de borratxera es va desmaiar, que es pensava que era fruit de l'alcohol que havia begut, i quan va tornar a casa tenia molt mal de cap i li van dir que havia tingut un ictus, el van haver d'operar d'urgència, i a partir d'aquí, doncs, la vida...
Ha de començar a replantejar-se això dels viatges, perquè l'últim que va fer també una gira per Latinoamèrica va agafar un mal d'alçada pujant al Machu Picchu, que també a una de les... O sigui, a Perú, que d'unido. Però vaja...
No t'has
de dir que segur que tu has passat molt i molt bé, perquè dona és una persona generosa en les entrevistes, com ha estat de generosa amb el llibre que acaba de publicar.
Avui amb la Maica Navarro reprenem el fil del cas que ens presentava la setmana passada, perquè no s'ha resolt, però sí que tenim algunes novetats. El jugador de rugby britànic Levi Davis, que està desaparegut a Barcelona des del 29 d'octubre, bé, aquesta setmana no ha aparegut aquesta persona, però sí que hem sabut que els Mossos han trobat el seu passaport. On l'han trobat, Maica?
Sí, el va trobar una parella de la policia portuària i, com deia, s'ha trobat el passaport, i això el que implica és mantenir obertes totes les hipòtesis. Els Mossos d'Esquadra, concretament la unitat d'investigació de la comissaria de Ciutat Vella, que són qui s'encarreguen de la investigació, doncs ja amb autorització judicial estan fent posicionaments telefònics, d'IP del seu Facebook, etc. I és cert que la senyal de repetidor localitza com a l'últim punt a l'estació de Sants, però vaja, encara estan intentant anar una mica més enllà. D'aquí d'hipòtesis hi ha totes obertes, totes fins al punt que aquesta mateixa setmana es va produir, vam saber de l'aparició d'un cadàver a la platja, i fins que no vam poder confirmar que es tractava d'una dona, possiblement és possible, una opció bastant possible, és que, bueno, fes un acte voluntari de treure's la vida, un suïcidi. Com ens costa a vegades dir la paraula suïcidi?
Sí, però cada vegada la diem
més. I a més a més que s'ha de dir. Bueno, jo potser sóc més prudent per l'entorn a vegades, saps? En qualsevol cas, fins que no vaig saber que era una dona el cos que havien trobat a la platja dos persones que estaven passejant, per un moment vaig pensar, ostres,
a veure si ha aparegut,
a veure si ha estat ell.
Escolta'm una cosa, la hipòtesi quina és? Que ha marxat o que realment ha desaparegut?
Jo crec que en aquest ventall obert pots incorporar la possibilitat de que s'hagi suïcidat o bé que hagi volgut desaparèixer.
O que l'hagin matat.
De moment no consta cap element que faci sospitar, o de totes les hipòtesis aquesta seria la que té menys elements. Hi ha més opcions de que ell hagi volgut desaparèixer voluntàriament i iniciar una nova vida sense deixar rastre, desaparèixer, que no pas, o suïcidi, que no pas que algú l'hagi volgut eliminar de manera criminal, perquè és cert, i la mare ho ha explicat així, que hi havia tot un seguit de deutes, però més que aquestes deutes, el que hi havia era una ruptura emocional d'ell mateix, amb ell mateix, per un context vital i professional que se l'estava desmoronant.
Estarem pendents de com s'acaba el cas d'aquest jugador de rugby britànic, Levi Davis, desaparegut a Barcelona, però avui la qüestió és una altra. Mike, aquesta setmana ens fixem en l'agressió que ha patit un equip del programa Equipo de Investigación de la Sexta a la Zona Franca de Barcelona. Anem a parts. L'equip d'aquest programa havia anat a la Zona Franca per fer un reportatge sobre la família Jodorowicz, és un nom molt conegut aquest. Quan ja havien acabat van pujar al cotxe i va ser allà quan un grup de persones, un grup d'encaputxats, els va agredir. Van envoltar el cotxe, van clavar una pallissa a un dels càmeres de l'equip i, de fet, crec que fins i tot els van avisar que no tornessin a la Zona Franca a investigar sobre la família Jodorowicz.
Sí, estem parlant d'Equipo d'Investigació, que és un programa clàssic de la Sexta, de fet, ja 12 anys, i amb una veu, una narradora inconfundible, que és la companya Glòria Serra, que és la que presenta aquest espai d'èxit. I bé, el que fan és investigació pura i dura. La gent d'Equipo d'Investigació, els companys d'Equipo d'Investigació, de tant en tant hi han tingut problemes. Han hagut de sortir per potes d'alguns barris, els hi han trencat els retrovisors, punxar rodes o sortir literalment perquè els apedregaven o amenaçaven. Però el que va passar l'altre dia, el passat 10 de novembre a la Zona Franca, i que van avançar els companys de Crònica Global, perquè la gent d'Equipo d'Investigació en principi no volia difondre la informació perquè estaven assustats, ja està, literalment. O sigui, tenien por de la integritat de la seva gent, perquè bueno, van veure que l'agressió els estava enfrontant amb una gent doncs, molt perillosa, sigui qui siguin els autors. El fet és que, bé, ells portaven un temps ja gravant sobre la família Jodorowicz. Van gravar uns dies a Zona Franca, però han treballat molt, portaven setmanes. Hi havia equips que havien anat a la Roca del Vallès, altres punts de Catalunya, també s'havien mogut per la mina, i a més havien entrevistat a responsables de cossos i forces de seguretat, de Mossos d'Esquadra, de Policia Nacional, Guàrdia Civil, que han protagonitzat al llarg dels anys diferents operacions policials contra alguns membres dels Jodorowicz. El cas que eren gravacions complicades, i aquest dia 10, per la tarda, doncs, com deies, estaven ja recollint carrer motors al cotxe estacionats i estan carregant els equips i s'acosten quatre persones encaputxades i literalment, sense mediar paraules, se'n van cap a un càmera i li propinen una pallissa descomunal. Pallissa amb tota regla. I a més, ell que els periodistes declaren a la comissaria de Mossos que un d'aquestes persones els amenaça i els hi diu que, bueno, us ho havíem advertit, amb la família no es juga, amb la família no s'hi posa ningú, us ho havíem dit, fins aquí ha arribat el vostre reportatge, no ha estat per les bones, ha estat per les dolentes, o sigui, per tant, s'ha acabat el reportatge. I això és el que els companys declaren a Mossos d'Esquadra. La unitat d'investigació de Sants Montjuïc està portant a terme la investigació, estan molt i molt i molt a sobre i se'n van endur, com molt bé deies, una de les càmeres i les targetes de memòria amb el material que havien gravat aquell dia. La Sexta té en aquests moments, Equipo d'Investigació, té material. El que no ens comenten és què faran amb aquest material, si tiraran endavant el reportatge o no tiraran el reportatge, perquè si finalment ha aconseguit, fos qui fos, doncs acabar i que no s'emeti. T'haig de dir, Roger, que en els últims dies jo vaig cobrir la informació com d'altres companys, la Rebeca va escriure, jo també, i a La Vanguardia i amb els responsables de la família Jodorowicz a través d'una segona persona intermèdia em va fer arribar que ells no havien estat els agressors i que havia estat una agressió en el barri però d'unes persones alienes al clan Jodorowicz. Bueno, això pertoca als responsables de la investigació determinar qui són els autors d'aquesta pallissa, que és un atac frontal no només a les persones, sinó a la llibertat d'expressió, perquè a més, és que no té precedents.
Com està
no
el càmera?
Espantat, sí. La pallissa va ser d'òrdago, però patades, cops de puny, amb una violència brutal. Els seus altres tres companys es van quedar paralitzats, no van poder fer res. I estan tots molt tocats. Ara, el missatge del programa és continuem treballant. I els hi preguntes, però tira endavant l'equip Jodorowicz? I això, de moment, prefereixen...
De què anava el reportatge?
Explicar la història.
De la família?
Dels Khodorovic, i una mica què fan, què han fet i a què es dediquen, i una mica intentar explicar i documentar d'on ve, doncs, bueno, d'on ve el poder que al cap dels anys han anat acumulant i sumant, i les possessions, etc.
Clar, parlem d'un cognom que és notícia des dels anys 50. L'origen del clan és el matrimoni entre Luisa Khodorovich i Antonio Montero, alias el Mulato, uh-huh. I des del principi va ser un matrimoni molt poder dins dels clans gitanos.
Sí, es van casar en plena postguerra. La Luisa en aquell moment només tenia 13 anys. Era una gitana que havia nascut al barri de Sants, filla d'una gitana d'origen hongarès i d'un gitano anomenat Mateo, que tenien vincles amb altres... Bueno, famílies, tenien famílies a Romania. I des del principi, com deies, van tenir, bueno, una poder o ascendència en el resta de famílies. L'Antonio el Mulato era cunyat del tio Manolo, que en aquell moment... Hi ha un terme que a mi no m'agrada fer servir mai, això del patriarca, però sí que el tio Manolo era un home gran escoltat doncs a la mina i el campo de la bota. Llavors aquesta era en família, el Mulato i el tio Manolo.
Aquestes últimes dècades el cognom Khodorovich va molt, molt, molt associat a la droga especialment, però com van començar? Com van començar a delinquir?
Doncs mira, això va ser als finals dels 60, que quan es deté per primera vegada a la Lluïssa, justament amb altres famílies, i se'ls acusa de robar turistes i de saltar cases per la Costa Brava. En aquell moment, bueno, se'ls innomenava la banda dels quatre, i et dic que el seu territori d'acció era sobretot les comarques de Girona.
El que passa és que als 70 es comencen a implicar en tota la qüestió de les drogues, i especialment controlen tota la zona franca, no?
Efectivament. O sigui, ja passem als 70-80 amb l'epidèmia de l'heroïna a Barcelona, teníem Cantunis, que és un barri que en algun moment va ser doncs el major supermercat de la droga, doncs jo crec que tot l'estat espanyol, i aquí comença a poc a poc amb el tràfic de drogues des del que ha estat sempre el seu centre d'operacions, que era la zona franca. I a poc a poc, bueno, en el 84, la Policia Nacional organitza un gran dispositiu policial on se'ls acusa ja de tràfic d'armes i fins i tot d'intentar atemptar contra un cartel de la Guàrdia Civil amb explosius.
Clar, aquesta família Khodorovich s'ha anat ampliant, i suposo que és molt extensa, i d'aquell matrimoni inicial n'han sortit diversos, no sé si clans o diverses famílies.
Bueno, si agafes l'arbre genealògic dels Khodorovich, trobes han anat creixent, a més fent matrimonis amb altres organitzacions, amb altres clans, amb altres famílies, i fins i tot, bueno, pues hi ha una família que es diu Los Monteros, per exemple, que aquesta ha estat vinculada durant molts anys a totes les obres públiques que es feia a l'àrea metropolitana de Barcelona. Doncs, bueno, eren aquests que veiem els cartells de seguretat de Los Monteros, i que d'alguna manera doncs formava, doncs era una seguretat il·legal, perquè el que deien era paga'm a canvi de que aquí ni es robin ni t'ho ocupin.
Aquí és important la figura d'Aquilino Montero, uh-huh. Que precisament és, dius que no volies dir la paraula patriarca, però l'encarregat de la família, que figurava sobretot a la seguretat social.
Com que regentava una carnisseria de carn de cavall. De
sí,
fet,
la carnisseria de carn de cavall era la tapadera per tota la resta dels negocis foscos.
Efectivament. De fet, la família Khodorovich continua vinculada amb els cavalls, no tant per aquesta carnisseria, que era, com deies, una tapadera, sinó que ara, per exemple, bona part dels líders del clan, per dir-ho d'alguna manera, viuen des de fa molts anys al municipi de La Roca, on tenen unes propietats, una finca de centenars d'hectàrees, i a l'interior tenen una important llaguada.
Mm-hmm. Escolta'm, llaguada. I no els han enganxat mai en una d'aquestes? O sigui,
sí.
Però, és a dir, malgrat que sí que hi ha hagut moltes detencions i que alguns dels líders han hagut de complir condemna, l'organització ha continuat, vull dir que és immensa, entenc.
Sí, de fet tenen un historial llarguíssim de fugues, absolucions judicials. És veritat que tenen i treballen per ells dels millors equips de despatxos d'advocats de Barcelona, i el que, bueno, en algun moment van jugar a favor, doncs, bueno, investigacions que on es van declarar, per exemple, il·legals escoltes telefòniques i algunes irregularitats on en les investigacions que, com dèiem, amb l'ajuda d'aquests grans advocats van jugar al seu favor. L'última gran operació que recorda és Yukon, que van detenir a 35 persones, 14 van acabar a presó preventiva. Durant els escorcolls van trobar ametralladores AK-47, buscaven Antonio Montero Jodori, que va aconseguir fugir abans que el detinguessin, i tampoc van trobar una de les dones ara mateix més importants de la família, que és la Dolores Montero Jodorovic, àlies la tia Lola, que també va aconseguir marxar de casa, però es va deixar com a anècdota el DNI a la taula del menjador i una rebentadora que acabava de posar.
O sigui, que va marxar a última hora.
Sí, efectivament.
Escolta, i també he llegit últimament que els han enganxat, és a dir, que blanquegen diners a través de les loteries, diverses persones que els ha tocat la loteria diverses vegades, que és allò que li va passar a l'expresident de la Diputació de Castelló, el Carlos Fabra, que no sé quantes vegades li havia tocat la loteria, aquell senyor.
Efectivament, és una vella tàctica de blanqueig de diner negre, que és a través de premis de loteria, que, bueno, compres bitllets de loteria i el que fas és, bueno, a la persona que li ha tocat donar-li més del que realment els ha tocat, i és una manera així de blanquejar diners il·legals, que, com molt bé deies, el Carlos Fabra doncs també va ser un especialista. I deies de les Jodorovics, vam sentir parlar no fa gaire l'Àngela Dobrovolski,
l'ex-dona del Mainat, sí.
A la presó va conèixer una de les Jodorovic i, de fet, en el seu Twitter ha aparegut amb elles de manera recurrent, perquè les Jodorovic ara mateix tenen
llibertat condicional.
Estan en llibertat i els agrada molt piular a Twitter. La veritat és que a Barcelona tothom que és assidu a determinats restaurants així de bon marís, bona car.
I són?
Sí, són habituals. Sí, sí,
tu hi tens
sí,
contacte? Sí.
Jo he tingut contacte en algun moment, he parlat amb algun membre. Sí, he tingut contacte. I ara, arran d'aquesta informació que arriba assegurant-nos que no tenen res, que em fan arribar assegurant
que ells no tenen res
a veure amb la pallissa. I que ha estat algú que no té res a veure amb el clan, o algú de la família que de manera descontrolada ho hagués fet per intentar guanyar punts davant dels responsables del clan, bueno, doncs he demanat tornar-los a veure, a veure...
T'han dit que sí?
A veure què. Estic esperant. Mm-hmm. No els agrada, evidentment, molt la premsa, com pots imaginar.
M'imagino. Bé, avui és 26 de novembre del 2022. Què vol dir això? Que demà, 27, serem a Reus, al Teatre Fortuny, que encara us podeu apuntar a ultimíssima hora, suplement@carradio.cat, les entrades que vulgueu, i demà ens veiem al Teatre Fortuny. El tenim pràcticament ple, ja, Maica.
I la setmana que ve...
No encara, la setmana que ve no. El dia 10 de desembre, que és un dissabte, serem al Castell de Calonge amb música com aquesta.
Ara sí,
Europe versionat per Diversiones, que és aquesta banda que tindrem en directe, juntament amb la Núria Graham, la Maica Navarro, l'Espartac Aran,
el
Martí Gironell...
I que els responsables de la banda ja m'han fet arribar... Que quina cançó...
Diversiones, t'han demanat?
Sí,
ah, no ho sabia, això.
Dit, quina cançó?
S'han posat en contacte amb tu, que ens van sentir l'altre dia.
Sí. I em va dir, Maica, quina cançó vols per sortir, per treure a ballar el Roger? I de fet, la pregunta era, ha sigut romanticona o moguda?
Lenta o ràpida, no?
I sap, bé,
o sigui, n'has demanat una ja o no?
Sí.
Segur que lenta, no?
Absolutament, per magrejar-te de dalt a baix.
I quina és?
En públic.
Que no, que me l'assajaré una mica, la lletra i tot.
Però si només em magrejaré, no hi haurà res que cosa.
No hi ha lletra.
Si els peus gairebé no...
Alerta
no
que vindrà la família, eh? Vull dir que...
Bé, venen.
Espero que sí.
Ostres, que bé, que
sí,
bé.
Sí, home, perquè és que serà una festassa, això. 10 de desembre, Castell de Calonge, i serem des de Vendora i fins fins ben tard. En aquest cas, si us voleu inscriure, la gira dels 35 anys del suplement, que trobareu a catradio.cat/el suplement, entreu allà, us inscriviu i ens veiem el 10 de desembre al Castell de Calonge. Gràcies, Maica.
Petons.
Fem una pausa i ara tornem.
El suplement. Moltes gràcies a tots i a totes. Amb Roger Escapa.